Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La presidenta del govern rebaixa l'expectació sobre unes eleccions anticipades a la comunitat, creada arran d'una pica baralla ahir al Parlament, i avui Marga Proens descarta els comicis abans de temps. Afirma que no es poden convocar per oportunisme i apel·la a l'estabilitat política del seu executiu, que diu està desenvolupant el seu programa de govern. Una imatge que la dirigent popular ha contraposat a la paràlisi del gabinet de Pedro Sánchez, mancat d'aliatge al Congrés, escenari avui d'una nova sessió de control marcada per la crispació en els enfrontaments amb l'oposició, especialment amb el Partit Popular, que ha retret al president espanyol les noves informacions sobre les suposades comissions que va rebre Santos Cerdán quan era secretari d'Organització Socialista. Un Santos Cerdán per a qui el jutge avui ha decretat llibertat provisional perquè considera que no hi ha risc de destrucció de proves. En uns moments ampliem totes aquestes informacions i escoltem les veus dels protagonistes d'aquesta àmplia i intensa crònica política, protagonista l'actualitat aquest dimecres 19 de novembre. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per l'avís del SATSE. La meitat de les infermeres i fisioterapeutes denuncia haver patit assetjament sexual a la feina.
A més, 4 de cada 10 ha suportat una invasió no consentida de l'espai personal i el 30% se les ha tocat sense permís. Dades que revela una enquesta del Sindicat d'Infermeria molt crític en la normalització d'aquesta violència en el treball. L'organització engega una campanya de sensibilització en el marc del 25N.
No és l'única acció per commemorar aquesta jornada que s'ha presentat avui. La campanya del govern enguany posa el focus en la necessitat que la societat no calli davant la violència masclista. Mentrestant, s'ha identificat a Mallorca el primer cas d'infecció per virus Usutu a Espanya.
Es va detectar al banc de sang de les Balears el juliol de l'any passat en un donant resident a l'illa i s'ha fet públic ara en una revista científica. El virus, que sol ser asimptomàtic en l'ésser humà, afecta principalment les aus cantaires migratòries, que suposadament l'haurien duit a l'illa. La troballa té rellevància científica, ja que a tota Europa n'hi ha menys de 300 casos detectats.
La reforma de la segona fase del Parc de la Mar a Palma començarà per la pròxima primavera i tindrà un pressupost de gairebé 9 milions i mig d'euros. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, i doncs aquesta obra es canviarà el paviment de la part de la zona compresa entre el llac i la Murada, que és l'espai conegut amb el nom del Palmerà, on el trispol de marès està molt deteriorat. Tot i que l'inici d'aquestes obres coincidirà amb el començament de la temporada turística, l'Ajuntament de Palma assegura que les accions es faran de manera escalonada per no haver de tancar per complet un del punt de la ciutat que atreu més visitants a l'estiu.
Obres també destacades a Menorca per principi de l'any que ve, les de connexió de la planta desalinitzadora de Ciutadella amb la xarxa municipal d'aigua. Està previst que comencin, com dèiem, a principi del 26. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, són els terminis amb els quals treballa la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua, el projecte de permetre abastir el nucli urbà i donar una treva als aqüífers cada vegada més malmesos. Al mateix temps, implica incrementar l'activitat de la planta desalinitzadora, que funciona per davall del seu rendiment màxim. Els treballs tenen un cost d'uns 7 milions i mig d'euros, dels quals ja se'n disposen 6.
La desaparició de les sargantanes al nord-oest i nord de l'illa d'Eivissa està ajudant a l'expansió de la processionària del Pi. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. És la principal conclusió de la Conselleria d'Agricultura en la presentació de la segona campanya de tractament aeri contra aquesta plaga a les pitiuses. Enguany s'augmenta la superfície total fumigada i també el nombre de trampes instal·lades. L'insecte va ser detectat a les pitiuses fa 50 anys. Per primera vegada no s'havia propagat perillosament perquè se'l menjaven les sargantanes abans que volassin.
I en els esports, el migcampista del Reial Mallorca, Samu Costa, es troba ambiciós, tant amb l'equip com amb l'apartat personal. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Samu. El programa Esport 3 ha dit avui que fixa com a objectiu acabar la Lliga entre els 10 primers. A nivell personal, espera i desitja estar entre la llista dels convocats en Portugal per disputar el pròxim Mundial. Pel que fa al partit del Mallorca contra el Villarreal, el tècnic Iago Barrasate ja ha comptat amb el porter Bergstrom, que ha tornat de la seva selecció, i Omar Mascarell ha fet feina al gimnàs. D'altra banda, Espanya s'ha classificada pel Mundial, malgrat l'empat a dos gols d'ahir contra Turquia. En vòlei, el Conet de Balear Manacor cercarà avui la remuntada a la pista de l'AOC Zagreb per seguir viu a la Challenge Cup, i també avui la Barca Menorca cercarà continuar imbatut a la pista del Gran Canària.
I pel que fa al temps, les temperatures encara es veuen frenades avui, però demà ja arriba un canvi de temps que ens traslladarà a l'hivern, directe a la previsió, amb Miquel Salamanca. Bon dia.
Bon dia. Situació marcada avui per alguns intervals de núvols que podrien deixar qualque brusca. Avui cap vespre, punts del nord de les Balears, principalment. Poca cosa en general, perquè no pensam que siguin precipitacions destacables, i continua aquest ambient fresc, típic també del mes de novembre, màximes avui frenades per davall de 20 graus a gran part del territori, i tot plegat a les portes d'un canvi de temps molt més significatiu que notarem a partir de demà, sobretot cap al nord de les Balears, en forma de baixada de temperatura que podria ser dràstica respecte als valors inusualment alts que han tingut aquestes darreres jornades, sobretot la setmana passada. Demà tindrem temperatura mínima per davall de 15 graus, fins i tot a gran part del nord de Mallorca i sobretot a Menorca. A Menorca la tramuntana serà especialment protagonista, en cops que podrien superar els 80 km per hora. Atenció també a la mala mà, amb ones que podrien superar els 5 metres. A la costa es posarà en aquesta direcció de vent. I, en canvi, cap a les Pitioses, un dia no tan marcat per aquesta entrada freda. Entrada freda que deixarà algunes precipitacions. En el cas de Mallorca seran de neu, a la Serra de Tramuntana, però a darrera hora hi ha una cota relativament alta, en torn de 1.200 metres. Sembla que la cota sí que podria baixar en vista divendres i arribar a fregar els 900, probablement els 800 metres. Això ho seguirem i ho comentarem en properes informacions. Però hem de dir que som a les portes d'un canvi de temps, encara que avui no ho sembli, en forma de baixada de temperatura i també l'arribada d'algunes precipitacions.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en portada, ara com ara, la presidenta del govern descarta convocar eleccions anticipades i fins i tot manté l'esperança d'aprovar uns pressupostos per l'any que ve. Avui ho ha aclarit després que hi etzibàs a PSIB i a Vox que ells tenen més por a uns comicis que al seu partit.
Però ens ha defensat la seva gestió i assegura que no actuarà per oportunisme polític. Qüestionada per si de les seves paraules es podria pensar que preveu convocar eleccions abans del previst...
Per tant, insistes que estem en un escenari d'estabilitat... amb un escenari de que tenim les eines per continuar governant i continuar oferint estabilitat i continuar complint en la paraula donada, que és la marca irrenunciable i innegociable d'aquest govern en els ciutadans?
La presidenta de l'executiu ha recordat que ha aconseguit aprovar dos pressupostos des que va començar la legislatura amb el suport de Vox i que preveu tirar endavant uns nous comptes per l'any que ve, tot i que ara no té els vots favorables dels seus socis ni de cap altre partit. Però ens ha dit que el debat parlamentari genera molt de renou, cosa que lamenta, i tot seguit ha comparat la situació de Balears amb la de l'Estat en resposta a la petició d'eleccions anticipades.
Si no li fan por les urnes... i el que denuncia és que si hi ha paràlisis hi ha d'haver urnes, perquè no se convoquen les urnes aquí on s'han de convocar, que és en el govern d'Espanya. I llavors, si hi ha paràlisi també amb la capacitat de governar o poder seguir un full de ruta del govern i que mos afecta directament a les comunitats autònomes.
Precisament avui migdia hi ha hagut junta de portaveus al Parlament i els representants dels grups han valorat la possibilitat que Proens activés el botó de la convocatòria electoral. Totes les formacions s'han mostrat preparades per fer front a un hipotètic avançament dels comicis. Marta Puyalto.
El Partit Socialista creu que Marga Proens avui ha fet marxa enrere. Iago Negueruela assegura que la presidenta avui ha ratificat el que considera demostra la debilitat del seu govern.
Lo que pasó ayer es un síntoma de la inestabilidad que tiene el gobierno. También de la frivolización por parte de la presidenta con el adelanto electoral. Es absolutamente incoherente decir ayer elecciones y hoy estabilidad.
Els populars diuen que no convocaran les eleccions per oportunisme i creuen que freguen la majoria absoluta. Tot el contrari que el Partit Socialista, segons Sebastià Sagreras.
Tots són conscients que el Partit Socialista i les Balears està en la pitjor situació de darrers 15 anys. Per no tenir, no tenen ni líder.
Per la seva banda, Manuela Cañadas de Vox creu que la seva formació pot guanyar una bona part del pastís electoral.
Las elecciones no se anuncian, se convocan. Y nosotros, precisamente nosotros, no tendríamos ningún miedo, sino que estaríamos contentos.
I Lluís Apestia, de Més per Mallorca, ha demanat a la presidenta que se centri en els problemes de la ciutadania, mentre que Josep Castells, de Més per Menorca, s'ha mostrat convençut que ara l'esquerra guanyaria a Menorca.
Emprar la possibilitat de les eleccions anticipades com una amenaça dialèctica en una resposta parlamentària sigui no només imprudent, sinó que sigui irresponsable.
Nosaltres no tremolaríem en absolut. Estem totalment preparats. Nosaltres tenim una expectativa molt legítima i molt sòlida de que si repeteixen les eleccions a Menorca pogués haver-hi un gir.
És inevitable en aquest punt fixar-se en la situació política espanyola envoltada d'un ambient crispat a l'alça de fa mesos i marcada a les darreres hores per la publicació d'un informe policial que detalla els excessos de l'ex número 2 del PSOE, Santos Cerdán, assumpte que dona benzina a l'oposició de la dreta i que el govern espanyol respon fent referència a les detencions de la cúpula del PP a la Diputació d'Almeria acusada de cobrar comissions durant la pandèmia. Aina.
Sessió de control avui al Congrés dels Diputats amb la corrupció com a rere fons. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat la paràlisi que entén del govern Sánchez mentre que el president espanyol ha tret pit per la bona marxa de l'economia de l'Estat. Tots dos, però, s'han retret els casos de corrupció que esquitxen les seves formacions.
Su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca.
Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de qué, de ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país.
I també la corrupció ha estat arma dialèctica entre la portavoz parlamentària del PP, Esther Muñoz, i la vicepresidenta María Jesús Montero.
Ustedes intentan hacernos creer que Sánchez no sabe nada de su gobierno, que no sabe nada de lo que pasa en su partido y que no sabe nada de lo que pasa en su casa. Lo único que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía 15 años, fue al mejor concierto de su vida, el concierto de Guns N' Roses. Hombre, Guns N' Roses no vino a España hasta el 93. Si es que miente hasta cuando se hace el moderno.
¿Cómo pretende dar clase de corrupción el Partido Popular que habita, que vive el señor Feijóo en una sede pagada con dinero negro? El principal monumento a la corrupción.
I també el diputat del PP d'Eivissa, José Vicente Marí, ha acusat de l'executiu de Sánchez d'emparar-la indirecta a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que ha estat defensada per la ministra Montero.
¿Pero qué clases de lucha contra la corrupción nos pueden dar ustedes? Si al mínimo atisbo de corrupción el señor Sánchez los nombra ministros, presidentas del Congreso o los vuelve a poner en las listas.
Señor Marí, como poco es de mal gusto dirigirse a la presidenta del Congreso cuando sabe que no le puede contestar. Qué curioso, señor Marí, que habitualmente, después de la señora Muñoz, me pregunta algún diputado del PP de Andalucía, qué curioso que en la mañana de hoy no me pregunte.
Tot això quan en aquesta hora l'expectació mediàtica és màxima a les portes de Soto del Real a Madrid. Els mitjans de comunicació volen captar la imatge de Santos Cerdán sortint de la presó madrilenya després de 5 mesos empresonat. El jutge del Suprem ha acordat avui la seva llibertat provisional, considera que ja no hi ha risc de destrucció de proves per part de l'ex número 2 del PSOE.
La decisió del jutge arriba l'endemà del darrer informe de l'UCO, en el qual s'assenyala que l'empresa vinculada a Santos Cerdán rebia un 2% en comissions per les adjudicacions aconseguides per la constructora Acciona. L'exdirigent socialista haurà de compareixer cada 15 dies en el jutjat i també li han retirat el passaport. A més, té prohibida la sortida de l'Estat.
També sobre el cas Coldo, hem sabut que la Fiscalia Anticorrupció demanarà 24 anys de presó presó per l'exministre José Luis Ábalos.
Li atribueix els delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. Ábalos es troba en llibertat a mesures cautelars i ha de compareixer cada 15 dies en el jutjat. A més, no pot sortir tampoc del territori estatal. Tot plegat en el marc de la investigació per presumptes comissions irregulars amb la compra de material sanitari.
Mentrestant, el nou informe de l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, ha incorporat a la causa del cas Koldo les despeses que va fer la família de Santos Cerdán a l'illa d'Eivissa entre el 3 i el 13 d'agost de 2022. Esther.
La presumpta trama encapçalada per Cerdán rebia a través de Servinavar, l'empresa de l'exsecretari del PSOE, un 2% de comissions per les adjudicacions estatals que feia a Acciona. Amb la targeta de crèdit d'aquesta empresa, Cerdán va facturar 16 pagaments per valor de 1.795 euros durant els 10 dies que va passar a Eivissa l'estiu de fa 3 anys. Figuren despeses al quiosquet de Can Tothom del Port de Sant Miquel, un pagament de 175 euros a l'Ushuaia Eivissa Beach Hotel, 64 euros en benzina, o 148 euros al restaurant de Jardins de Frutera, uns pagaments que van fer Santos Cerdán, la seva dona i la seva filla a l'estiu de 2022.
I sobre el presumpte cas de corrupció destapat a Almeria, ahir la Guàrdia Civil investiga 8 persones relacionades amb una nova fase del cas Mascaretes, entre elles hi ha el president i el vicepresident de la Diputació, detinguts ahir, com deien, per l'UCO, també al balde de la localitat de Fines. Se'ls vincula a una trama de comissions il·legals.
Han passat el vespre en dependències policials i el Partit Popular els ha suspès tot tres de militància de forma cautelar. Es part d'una investigació oberta el 2021 per les presumptes comissions en la compra de material sanitari durant la pandèmia, que ha acabat destapant a Almeria una trama d'adjudicació fraudulenta d'altres contractes públics d'obres i serveis per cobrar comissions. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, defensa que, a diferència del PSOE en el cas Koldo, el seu partit va actuar el mateix dia que va esclatar el cas.
Suspendimos de militancia a los implicados en este caso. De forma previa, sin ninguna dilación, sin ninguna espera, el mismo día en el que se estaban realizando los registros.
I en tot aquest context polític, el darrer baròmetre del CIS manté el PSOE com la força política més votada si hi hagués eleccions ara mateix, però el Partit Popular retalla gairebé 5 punts als socialistes. El sondeig del novembre arriba després de la decisió de Junts de rompre amb el govern Sánchez i després de la dimissió de Carlos Mazón.
D'aquesta manera, els socialistes obtindrien el 32,6% dels vots i mantindrien els 10 punts d'avantatge sobre els populars, que assolirien el 22,4%. Els d'Abascal es consoliden com a tercera força política i obtindrien el suport del 18,8% dels vots en el cas d'eleccions. És a dir, se situarien a manco de 4 punts del Partit Popular. Sumar no obtindria el 7,1%.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tercer dia de judici contra la presumpta assassina de Ses Païsses. La Guàrdia Civil ha detallat que l'incendi va ser provocat i ha explicat tots els indicis que apunten a Isabel Castany. Avui les testificals han mostrat les imatges de les quatre càmeres de seguretat que segueixen el recorregut que fa la nit de l'incendi cap a la casa de la víctima, l'ancià de 77 anys. És una crònica d'Helena Gregori.
Un investigador de la Benemèrita ha explicat que Isabel Castaño, segons expedients anteriors, tenia antecedents. És Eduardo Herrero, comandant de la Guàrdia Civil.
Un compañero suyo, un tal doctor Gustavo, ha comentado en esa junta que sospechaba que Isabel había tenido algo que ver con un incendio en el que había muerto una persona. Un incendio en San Antonio. Claro, cuando nos dicen esto, nosotros, pues el foco de Francisco lo pasamos a Isabel. Vamos a ver quién es Isabel. Y vemos que Isabel, en nuestras bases, nos aparece relacionada con otro incendio ocurrido en Benissalem y además aparece investigada con un presunto delito de lesiones tras rociar aceite hirviendo a su expareja en el año 2015.
Els agents han detallat que l'incendi va ser provocat. Es van trobar dos focus, un al sofà de casa i l'altre sota el cotxe, on s'havien col·locat coixins de vora el dipòsit de benzina.
Una vez ambas inspecciones oculares que realizan, repito, se confirma que el incendio ha sido provocado habiendo diferentes focos, los bajos del vehículo en el garaje y la zona interior en el salón. Desconocemos si hay uno o más focos en el salón, sabemos que es esa zona. La inspección ocular del equipo de Ibiza, que antes teníamos abierto en el atestado, la inspección ocular primera, se localizan en la calzada dos cerillas y un blister de diazepam.
A més, la Guàrdia Civil ha mostrat en imatges el recorregut que va fer l'acusada la nit de l'incendi des del seu domicili fins a ses països. I han remarcat que el dia de la seva detenció, una setmana després del succés, va mentir en tres ocasions.
I ho dèiem en titular, s'ha identificat a Mallorca el primer cas autòcton de virus Usutu a Espanya. El va detectar al Banc de Sang de les Balears el juliol de l'any passat en un donant resident a l'illa i s'ha fet públic ara en una revista científica. La majoria d'aquestes infeccions no generen símptomes, però poden arribar a ser greus si afecten un pacient immunodeprimit.
El cas es va detectar en un donant de sang de Mallorca que no havia sortit de les illes i per això s'ha classificat com a autòcton. El virus Usutu és molt similar al virus del Nil i arriba d'Àfrica a Europa amb la migració de les aus. L'única manera d'infectar-se és la picadura d'un moscard culex que hagi picat abans una au infectada. Totes les mostres dels donants de sang s'analitzen d'abril a desembre per evitar la transmissió del virus del Nil a les transfusions i així és com es va detectar aquest cas del virus Usutu.
Teresa Jiménez és directora mèdica del Banc de Sang i Teixits.
Los bancos de sangre somos instituciones que lo que hacemos es hacer análisis a la gente sana y detectamos infecciones asintomáticas, porque si están enfermos, si tienen fiebre, si se encuentran mal, no vienen a donar, o no les recomendamos que donen. Entonces, eso ya sería en los hospitales. Pero aquí lo que hacemos es cribar a muchísima población.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Una actualitat que passa de nou pel preu de l'habitatge que continua disparat a les Balears. El metre quadrat supera els 3.600 euros a les illes, segons l'estadística del Ministeri d'Habitatge. I en aquest context, l'habitatge públic torna a Ferreries 15 anys després. El govern tramita tres noves promocions per construir-hi 49 pisos socials. Excel.
Es faran en tres solars, 21 habitatges a l'avinguda Son Morera, on es preveu també un aparcament subterrani. Una segona promoció es farà al carrer Des Migjorn Gran, 20 habitatges públics en un terreny adquirit per tanteig i retracte. El darrer complex es farà al carrer Jaume Mascaró, en aquest cas 8 pisos en un solar municipal cedit a l'Ibavi. La inversió total supera els 9 milions d'euros i l'objectiu és iniciar les obres al 2026. El projecte es beneficiarà, a més, del procediment exprés que permet la llei d'actuació urgents destinades a l'obtenció de sòl mitjançant projectes residencials estratègics. Una llei que també estableix el requisit de 5 anys de residència per optar a aquests habitatges públics. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
Que hablamos siempre de vivienda para residentes en nuestras islas. Esto para nosotros es muy importante porque estamos hablando del problema que nos atañe a todos, el problema que nos atañe como residentes en las Islas Balears.
Serà la major promoció pública feta mai a Ferreries.
Mentrestant, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la llei de projectes estratègics residencials presentat pels partits d'Esquerra i amb el suport d'entitats proteccionistes de les illes. És la llei que permet, entre d'altres, la construcció de cases en sòl rústic en els municipis de més de 20.000 habitants i en sòl urbà i urbanitzable en els de més de 10.000. Ara, l'alt tribunal n'informarà el govern d'aquesta decisió i li donarà 15 dies perquè es personi en el procés i aporti les al·legacions que estimi oportunes.
El recurs presentat per l'Esquerra contra una de les lleis estrella del govern considera que els projectes urbanístics que permet la normativa autonòmica passa per damunt dels planejaments municipals vigents. Permetrà, diuen, superar la densitat màxima permesa, el que implicaria una manca de servei i dotacions com aparcaments, subministrament d'aigua, entre d'altres. A més, critiquen que suposa una desregulació urbanística i territorial a través d'amnisties massives als infractors i que promouen l'especulació i que aniria en contra de la sostenibilitat ambiental recollida en la Constitució, ja que permet urbanitzar en sòl rústic sense haver esgotat abans els urbans i urbanitzables tal i com està recollit ara mateix.
Escoltau l'informatiu migdia i IB3 Ràdio.
Un vino denominación de origen Binissalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Binissalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits. Familiar, laboral, d'oci, íntim. Amb el compromís de tothom, responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma és igualtat. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
És una realitat silenciada que el Sindicat d'Infermeria SATGE treu a la llum perquè no repeteixin aquests patrons de conducta envers aquestes professionals, les infermeres, i també envers a les fisioterapeutes. Parlem de l'assetjament sexual a aquest col·lectiu que continua impune perquè la majoria d'afectades desconeix com denunciar la situació. Les dades ens retornen a dècades enrere. Per exemple, la meitat d'infermeres i fisioterapeutes de les Illes ha patit assetjament sexual o per raó de sexe en el 22% dels casos pels seus caps o superiors. 4 de cada 10 ha suportat una invasió no consentida de l'espai personal i el 30% se les ha tocades sense permís.
Les professionals relacionades amb la cura de persones han estat històricament estereotipades i sexualitzades i encara se'n pateixen les conseqüències. A les Balears, la meitat de les infermeres ha hagut d'aguantar comentaris masclistes o acudits de mal gust i el 38% se'ls ha parlat amb condescendència. També es produeixen tocaments, sobretot a la cintura, els braços i els glutis, tant per part de pacients i també de companys i superiors. Unes xifres demolidores, segons SATSE, que semblen del passat, però que continuen ben vigents. Carmen Ruiz, responsable de riscos laborals del sindicat.
Ojalá esto fuera una cosa del pasado. Esto no teníamos datos y es la primera vez que realizamos esta encuesta y las cifras que han resultado en Baleares son escalofriantes. 2 de cada 3 enfermeras y fisioterapeutas encuestadas han sufrido acoso sexual o por razón de sexo en los últimos 3 años. Eso es una cifra demoledora.
La gran majoria d'infermeres no denuncia, el 80%, ni tampoc posa l'agressió en coneixement del centre sanitari, principalment perquè desconeix si hi ha un protocol d'actuació, si se les escoltarà o perquè simplement no confien en l'hospital.
Aquesta enquesta s'emmarca en el 25è i la campanya del govern d'enguany interpel·la tota la societat. El lema és alça la veu davant la violència cap a les dones i vol conscienciar de la importància de fer costat a les supervivents i de rebutjar públicament qualsevol tipus de violència.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha recordat que d'ençà que s'entenen registres, des del 2003, 46 dones han estat assassinades per les seves parelles o esparelles a les Illes Balears. És la darrera, el mes de març d'enguany, na Joana, i per això ha destacat la importància d'aquesta campanya.
La resposta no pot ser només institucional. La resposta ha de ser compartida. La responsabilitat és nostra, de tots, de les famílies, de l'entorn, de la comunitat. Per això enguany el missatge és ben clar. Alça la veu davant la violència contra les dones.
Des de l'any 95, la policia local de Palma ha gestionat 15.600 expedients relacionats amb casos de violència de gènere i domèstica. En aquest moment hi ha 400 casos actius. Això vol dir que cada agent de mitjana atén 70 casos. Carme Moreno.
Són dades que ha donat a conèixer la subinspectora de la policia local de Palma, Catalina Sastre, en una taula rodona amb motiu del 25N. Sastre ha dit que el seguiment d'un cas pot durar mesos i fins i tot anys, depenent del nivell de risc. Alguns casos es poden allargar, ha dit, 9 anys. La subinspectora també ha afirmat que a vegades és difícil de lligar-se de les emocions.
Podem dir que són supervivents. No mos agrada seguir tractant-les de víctimes quan ja no ho són, perquè són supervivents. Si bé, per nosaltres això és una feina, intervenen les emocions un poc que en Sebastià també, que intentam que no mos afectin massa. És difícil, moltes vegades.
El psicòleg Sebastià Lladó, que ha treballat durant anys a la policia, ha explicat la seva funció quan atén una dona que ha patit violència masclista i ha perdut el control de la seva vida.
Les víctimes de delicte, una de les característiques bàsiques, és que l'agressor els ha llevat el control de la seva persona. Pues, el moment que s'atraca la policia local, en aquest cas, i se troba un servei que ja no només evita una segona victimització, sinó que també li facilita que recuperi el control de la seva situació.
Juan Francisco Pérez Llorca ha presentat avui la seva candidatura a la presidència de la Comunitat Valenciana en substitució de Carlos Mazón. El fins ara portaveu del PP a les Corts Valencianes ha apel·lat a la responsabilitat de Vox per assolir un acord.
Ha dit que el més important és cercar l'estabilitat i la continuïtat de les polítiques del Consell, i el candidat del PP a la Generalitat ha afirmat que també és necessari seguir amb les negociacions amb Vox, que continua pressionant amb les seves exigències.
I a la plana internacional, al manco 20 persones han mort en una nova onada d'atacs russos contra Ucraïna. Rússia ha llançat 470 drons i 48 míssils sobre una desena de regions d'aquest país. Així arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. La segona fase de la reforma del Parc de la Mà de Palma començarà per la primavera de l'any 2026 i tindrà un pressupost de gairebé 9,5 milions d'euros. Laura Marcos, bon dia. Dèiem que es canviarà el paviment de la part de la zona compresa entre el Llac i la Murada, on el trispol de marès està molt deteriorat. I tot i que l'inici d'aquestes obres coincidiran amb el començament de la temporada turística, les accions es faran de manera escalonada per no haver de tancar per complet un dels punts que atreu més visitants durant l'estiu. Hi ha més titular durant aquesta jornada perquè Mallorca es prepara en aquests moments per la primera nevada de la temporada. Els ajuntaments de Souva i de Solla ja han fet saber els efectius municipals que la policia local i protecció civil que una gran quantitat de vehicles es pot desplaçar a Cuba i al Gorblau per veure l'estampa hivernenca, mentre que el Departament de Carreteres del Consell tindrà actius 100 efectius per garantir el manteniment de les vies. Són les 2:31 del migdia i en aquestes hores allò que volen fer és saber com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia. Quina és aquesta situació en aquests moments?
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs en aquest moment el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incapressó, cap a l'autopista Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a la seva de la Palma, tant des de l'autopista d'Andratx, com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Vallemosa. I ja el que són les restes principals que tenen a Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és pel moment. Molt bon dia.
Moltes de gràcies, Juan Amplanes, des de la DGT. Són 2:32. Facundo Tenaglias, el control tècnic. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, la segona part de les obres de millora del Parc de la Mà de Palma començaran a la primavera de l'any que ve. D'aquesta manera, o així ho preveu l'Ajuntament, que avui ha aprovat el projecte per reformar tot aquest espai, que és l'espai comprès entre el Llac i la Murada. Tot i que les obres, que tenen un pressupost de gairebé 9,5 milions d'euros, coincidiran en l'inici de la temporada turística, i aquest és un gran punt d'atracció pels visitants, com sabeu, l'Ajuntament de Palma assegura que faran de manera escalonada, i per tant, i en conseqüència, no serà necessari tancar el parc de manera completa. Aquestes obres s'allargaran durant 20 mesos. Laura Marcos.
Bon dia. Del pressupost de 9,4 milions d'euros, 6 milions provenen de l'impost de turisme sostenible i 3 del mateix ajuntament. Aquesta vegada s'actuarà a la zona compresa entre l'entrada d'Antoni Maura i el pont d'entrada d'Aigua de la Mà. És a dir, la zona coneguda amb el nom del Palmerar, compresa entre el llac i la Murada i que fa més de 24.000 metres quadrats de superfície. Així ho ha explicat Belén Soto, regidora d'Infraestructures, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern de Cort.
Siguiendo la línea de la primera parte, esta segunda fase mantendrá íntegramente el diseño original del parque, sustituyendo los materiales deteriorados y rehabilitando las infraestructuras que lo precisen, respetando siempre la composición del espacio.
Una de les accions previstes és la substitució del paviment, que ara és de marès i està molt deteriorat. Aquest canvi ja es va fer a la primera fase de la reforma, és a dir, a la part compresa entre el llac i l'autovia. A la zona on ara s'actuarà també es canviarà el mobiliari urbà, se substituiran els arbres i palmeres en males condicions, s'eliminaran els desnivells i es millorarà l'accessibilitat del parc.
I per part seva, la regidora portaveu Mercedes Celeste ha confiat que la paralització momentània de la instal·lació de paradetes del Mercat de Nadal de Sa Feixina no retardi gaire la inauguració. Ha explicat que l'aturada és per motius administratius, però que això no afectarà, diu, el funcionament d'aquesta fira. Recorda'm aquesta que és una cita que l'Ajuntament organitza per primera vegada i que els veïnats d'aquesta zona, sobretot de Santa Catalina, han criticat durament pel renou i els embossos de gent que asseguren que això pot provocar. Tot i això, però, el consistori ha seguit endavant, limitant l'horari i prohibint-hi la música ambiental per tenir el menor impacte possible. I si ara parlaven de les obres del Parc de la Mà de Palma, continuam ara parlant d'unes altres obres, perquè el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca reformarà el talús de Fornalutx, que és la gran marjada que hi ha a l'entrada del poble per la carretera del Puig Major. Aquestes obres tenen l'objectiu de reduir el risc d'esbaldrecs d'aquest indret situat per sobre d'una zona d'estacionament de vehicles.
L'actuació pressupostada en 180.000 euros estava pendent d'ençà del 2019, quan s'hi va produir el darrer despreniment. Així ho ha explicat el president del Consell, Llorenç Galmés.
L'any 2019 hi va haver un desprendiment i a partir d'aquell moment pues, se varen posar a fer unes feines conjuntes entre diferents institucions per tal de donar una solució complexa, però una solució en aquest problema de seguretat que hi ha en aquest indret. És la carretera més important que té d'accés cap a Fornalutx i és una carretera ja on hi ha residents i també hi ha gent que ve a aparcar i esperar el transport públic de les Illes Balears.
L'obra serà a càrrec d'una empresa especialitzada en treballs verticals. El talús es reforçarà mitjançant pilars de formigó transversals i una xarxa metàl·lica d'alta resistència. El batlle de Fornalutx, Francesc Marroig, remarca que era urgent iniciar aquestes obres.
Aquí molta gent, és la banda que la gent emplea sovint per travessar el poble, per anar a una banda, a l'altra. A part que també tenim dos restaurants que pues, és una cosa que és bastant delicada perquè ve gent d'altres municipis a veure murs fins de setmana. I hem de mirar de que això no hagi cap incident.
Aquestes obres de Fornalutx, com deien, començaran pel mes de gener i s'allargaran durant 4 mesos aproximadament. I, de fet, ja sabeu que Fornalutx és un dels municipis de la part central de la Serra de Tramuntana. I d'ara sabem que Mallorca es prepara per a la primera nevada d'aquesta temporada. Segons l'AEMET, a partir de demà, l'entrada d'una massa d'aire fred causarà una baixada de temperatures que pot ser considerable i el municipi d'Escorca es preveu en temperatures mínimes de 2 graus i la cota de neu baixarà divendres fins als 500 metres. Això indica que hi ha la possibilitat que dissabte de matí la zona dels embassaments, és a dir, de Cuba i del Gorblau, situats a 750 metres i 600 d'altura, si la neu hi aferra, per ventura oferiran una de les imatges hivernenques més cercades. I ja sabeu que quan això succeeix, són moltes les persones que pugen en cotxe fins a aquest punt de la serra.
Els punts que més solen patir el col·lapse per accedir cap a les muntanyes d'Escorca són les carreteres de Solla cap al Puig Major i de Caimari cap a Lluc. És per aquest motiu que tant l'Ajuntament de Solla com l'Ajuntament de Solva han informat que els efectius municipals estan pendents d'una situació de saturació que es pot esdevenir si la neu aferra aquests dies. Així explica el batlle de Solva, Joan Roger, de quins efectius disposa l'Ajuntament per fer front a la situació.
D'aquest cap de setmana tenim policia local per cobrir les necessitats que hi pogués haver. En segon lloc, tenim una agrupació local de protecció civil que també en casos d'emergència s'activa per poder atendre i preveure les possibles necessitats o d'informació que hi pugui haver. En tercer lloc, l'Ajuntament estarà en coordinació amb els saludors.
Com a Selva, Solla també estan pendents de l'arribada de la neu, així ho explica el regidor de Governació d'aquest municipi, Carlos Darder.
Reforçam el servei de la policia local, activam la nostra agrupació local de protecció civil, després sabem que la neu pot dur caiguda de marges, caiguda de branques pas damunt els pins o diferents arbres que ens trobam a la carretera de Fuenmayor, per la qual estirem pendents i activats amb més personal.
I d'altra banda, el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca tindrà actius aquest dia fins a 100 efectius de les brigades de manteniment per si haguessin d'actuar. Ja sabeu que la neu que s'acumula a les branques dels arbres a causa del seu pes és el fenomen meteorològic que fa que un major nombre d'arbres caiguin en terra. Si els cimals o les soques d'aquests arbres cauen damunt la via, és quan les brigades del Consell han d'actuar.
En tot moment, el Consell demana prudència a la ciutadania per accedir a les zones nevades. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
La recomanació és prudència, no? I quan s'adona la situació i es produeix el fenomen climàtic advers, pues nosaltres sempre demanem prudència i que escoltin molt les indicacions dels serveis d'emergència, que són els qui marquen, no? En aquests casos, el que s'ha de fer i com s'ha d'actuar, no? I nosaltres actuarem de reforç i sempre de la mà i coordinats amb els serveis d'emergència i la DGT.
I coincidint en la previsió de la baixada de temperatures, que fins ara n'hem parlat, Més per Palma presentarà una moció al ple de l'Ajuntament per garantir el lloc que aquesta formació considera que hauria de ser una climatització digna i sostenible dels centres educatius del municipi. Segons aquesta formació, les escoles de Palma han de fer front a la gelor de les aules durant el mesor de més fred a l'hivern o han d'aguantar, diuen, una calorada durant el mesor de juny i de setembre.
Per aquest motiu demanen la implantació d'un pla integral que inclogui mesures d'aïllament i de ventilació natural, adequació de zones d'arbres que facin ombra als patis i també la implantació d'energies renovables. Segons els ecosobiranistes, aquestes condicions s'agreugen en el cas de les escoletes d'infants de 0 o 3 anys. Asseguren que l'escoleta infantil de Santa Catalina pateix especialment aquest problema.
I parlam ara d'una altra qüestió, perquè les patronals hoteleres, comercials i de restauració posen en marxa la campanya Palma per tu amb una trentena d'hotels que oferiran descomptes exclusius per a residents a les Illes Balears perquè puguin gaudir de la capital de les illes els dies previs a Nadal. L'objectiu és dinamitzar ciutat aprofitant tots els actes culturals i d'oci programat per aquests dies com els mercadets o la il·luminació nadalenca.
A partir de divendres es posarà en marxa el web palmapertu.com per accedir a les ofertes. De fet, a la campanya també hi haurà descomptes als ferris de Baleària o els vols de Webfly per poder viatjar fins a Mallorca. A més, també s'oferiran, junt amb les pernotacions hoteleres, altres experiències com consumicions als mercadets de Nadal o viatges en atraccions per a infants. Francisco Serrano és president de l'Associació Hotelera de Palma.
Todos muy concienciados y todos muy sensibles, sobre todo a la hora de hacer algo que se traslade a nuestros, a la gente nuestra, a los residentes, y brindarles pues que Palma está viva, que Palma tiene mucha magia y que es una maravilla poder visitarla, sobre todo en esas fechas.
Les reserves es podran fer a hotels de Palma entre el 9 i el 23 de desembre. El tinent de Balda de Turisme de Ciutat, Javier Bonet, ha destacat la importància que diverses associacions i entitats relacionades amb el transport, restauració comercial o hoteleres s'hagin posat d'acord per un objectiu comú.
Conseguir algo que es poco frecuente, y es que todas las patronales, todas las asociaciones, empresa privada, empresas, incluso una compañía aérea, se pongan todos de acuerdo con un único objetivo, que es el de dinamizar comercialmente y culturalmente la ciudad de Palma.
I aquesta és una proposta del sector de l'hostaleria dirigida especialment al públic resident de les Illes Balears en temporada baixa, però parlam ara d'una altra proposta, perquè la finca de Somir, a Palma, acollirà el dia 26 i 27 de novembre les primeres jornades de turisme, enogastronomia i producte local amb l'objectiu de reforçar el vincle entre el sector turístic i els productors locals.
Les jornades reuniran productors, empreses turístiques, xefs, restauradors, cooperatives i entitats vinculades al sector primari per generar un espai de col·laboració que permeti crear sinergies i ampliar la presència del producte local dins hotels, restaurants, agroturismes i altres negocis turístics. Jaume Bausà és el conseller de Turisme, Cultura i Esports.
Pretenem impulsar un model turístic més sostenible i més arrelat en el territori, allà on productors, empreses turístiques, xef i cooperatives compartiran eines i experiències per potenciar el producte local dins el que és l'oferta enogastronòmica.
El programa inclourà ponències, taules rodones, tallers pràctics i un espai de speed dating pensat per facilitar el contacte directe entre productors i establiments turístics. Joan Llebrés és el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local.
Des d'agricultura creiem que teixir aliances al sector turístic i al sector primari és fonamental per la continuïtat i del sector primari i per manteniment del paisatge, i crec que per sector turístic també és una oportunitat d'acostar-se en els productors i de defensar el producte també com una experiència positiva dins les experiències turístiques que se poden fer a les Illes Balears.
Aquest que sentiu són l'agrupació musical destinada a joves i infants que es diu Nikai Matsu, i d'on més de 300 infants en risc d'exclusió social podran gaudir d'un concert d'aquest grup, en concret Nikai Matsu, gràcies a això, a una col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Fundació Palma Futsal. Aquest espectacle serà dia 2 de desembre al Teatre Principal de Palma.
La manera que escoltant de fons és un dels èxits d'aquest duet format per les bessones Julia i Lívia Nakamatsu, dona i cunyada del cantant espanyol Melendi. De fet, l'artista és el productor musical de tots els temes del repertori de Nikai Matsu, nom artístic del grup, un dels més coneguts, de fet, de l'àmbit musical infantil de tot l'estat. D'aquí a 12 setmanes, més de 300 infants acollits per l'IMAS i els serveis socials de l'Ajuntament podran escoltar les cançons en directe.
I d'això serà dia 2 de desembre. Amb aquesta informació arribam a les 2:45. Arriben ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia,
Sara. Comencem aquest espai dels esports amb futbol, amb el Reial Mallorca, protagonisme per al migcampista Samu Costa, que ha passat pels micròfons del programa Esports 3 d'aquesta casa. Samu és ambiciós des del punt de vista de l'equip com també en l'apartat personal.
Sí, Samu és un dels grans pilars del migcamp del Reial Mallorca. No és conscient de la classificació actual, però s'ha mostrat així d'ambiciós.
Un poco humildes y saber que este año a lo mejor toca sufrir un poco más, pero lo que depende de mí, pues no vamos, es que no hablo ni en bajar, porque eso para mí no es opción y no va a pasar. Hablo que quiero quedar top 10, quiero quedar peleando por esos puestos, es mi objetivo personal.
El futbolista portugués del Real Mallorca ha parlat del partit d'aquest dissabte contra el Villarreal.
Sí, pues es un partido como los demás. Hay que ir a... Todos los partidos tenemos la misma mentalidad, que es ir a ganar. Es nuestra obligación, es darlo todo por este club. Y sí, es un equipo complicado, pero todos son de maneras diferentes. Y creo que el equipo está trabajando bien esta semana. Y veo la gente motivada y con ganas de que empiece el partido.
I personalment també té com a objectiu estar entre els convocats de Portugal per jugar al pròxim Mundial.
Sí, o sea, no me tocó ir a este parón, pero eso no me desmotiva ni nada, o sea, es mi objetivo. Creo que toda la gente que está a mi alrededor lo saben. Y si no voy a este Mundial, pues pelear para ir a Europeo o al otro Mundial. Pero sí, quiero hacer un buen año, un gran año para poder ir al Mundial, sin duda.
A la part esportiva, els de Llagoba han continuat preparant el partit de dissabte contra el Villarreal.
I pel que fa als internacionals, avui ja s'han entrenat el porter Lucas Bergström, Omar Mascarell ho ha fet al gimnàs, Virgili Muricci arribaran avui cap vespre i s'espera que Johan Mojica s'entreni divendres. Aquesta passada matinada ha estat titular i ha disputat tot el partit en la victòria de Colòmbia per 3-0 contra Austràlia. Sentim Mojica.
Yo estoy pasando por un momento muy maduro futbolísticamente, mentalmente, y creo que eso le viene muy bien a la selección en todos los aspectos y a nivel humano pues también, no solo en lo deportivo, sino es que dentro del vestuario pues trato de aportar todo lo que yo tengo como persona y y disfruto mucho el estar acá con mis compañeros y me gusta mucho verlos felices gracias a la gran armonía que tenemos.
Jan Virgili només va jugar 100 minuts a la victòria de la selecció espanyola sub-21 per 0-2 contra Romania. Vedat Muric va ser titular, disputant 86 minuts a l'empat 1-1 de Kosovo contra Suïssa. I avui, del filial mallorquinista, s'han entrenat amb el primer equip Orejuela, Marco Gorriti, Salí i el porter Nil.
I la selecció espanyola absoluta, Toni, va empatar 2-2 contra Turquia i s'ha classificat per al Mundial.
Al minut 4, Dani Olmo avançava a Espanya, però a les acaballes de la primera part els turcs empataven. A l'inici de la segona feien el segon i el gol de l'empat definitiu el va fer al minut 54 Mikel Oyarzabal. Els de Luis de la Fuente finalitzen aquesta fase de classificació per al Mundial sense aconseguir el ple de victòries, però amb un total de 31 partits imbatuts. Sentim el seleccionador espanyol.
Hemos encontrado un partido que en el primer tiempo creo que podíamos haber ido ganando con cierta holgura, con cierta diferencia en el marcador, y en el segundo tiempo pues ha tenido más alternativas, ¿no? Pero aún así creo que el partido era también para haberlo ganado. En cualquier caso, felices de estar en un Mundial, clasificados para un Mundial, de la manera que lo hemos hecho.
Luis de la Fuente ja pensa en el sorteig del divendres 5 de desembre a Washington, on Espanya coneixerà els seus rivals de grup del Mundial.
Primero, ya sabéis que vamos el día 4 y 5 de diciembre a ver el sorteo y ver las sedes que tenemos ahí en Estados Unidos con los rivales. Y ya desde ese mismo momento, el día 6-7 de diciembre, ya ponemos a trabajar sobre los rivales, sobre los partidos que tenemos que seguir a todos, insisto, los rivales que nos vayamos a encontrar, los posibles cruces, etcétera, etcétera.
El Mundial comptarà amb 12 grups de 4 seleccions. Aquesta configuració amplia la competició i modifica la seva dinàmica competitiva. Els dos primers de cada grup avançaran directament a la fase eliminatòria, encara que també es classificaran els 8 millors tercers.
Ara parlam de la primera federació i de la UD Eivissa.
Avui els pitiusos han tornat a la feina després de descansar ahir i ho ha fet amb protagonista la sala de premsa, el porter Ramon Juan. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, Ramon Juan ha confirmat que tàcticament han crescut, que estan fent feina molt còmodes i que en els darrers dies Miguel Álvarez se centra en la parcel·la ofensiva. L'escoltam.
No estamos sintiendo cómodos y creo que es la línea a seguir. Hemos crecido mucho, sobre todo a nivel defensivo y a lo mejor a nivel, sobre todo táctico. A partir de hace una semana, semana y media, pues empezamos a trabajar el tema más ofensivo y centrarnos un poquito más en eso y creo que les valoracions són bones.
L'equip millora, però no l'encerta porteria. No han fet gol en els darrers 4 partits. Ramon Juan diu, però, que tenen grans davanters.
La realitat és que estan en una mala dinàmica que creo que a la que metan un gol se va... Esa dinámica se va a quitar y van a ser los delanteros que se ve todos los días en los entrenamientos, porque la verdad que son delanteros de un nivel muy alto. O sea, de verdad que os invito a que, bueno, vosotros que estáis en muchos entrenamientos, que lo podéis ver.
La Eivissa entrenarà demà i passat en torn de tarda, a la mateixa hora que el partit davant l'Europa de diumenge, 6:30.
En plana de voleibol, el Connecta Balear Manacor juga avui la seva continuïtat a la Challenge Cup. Per això hauran de remuntar el 2-3 de l'anada.
L'equip manacorí necessita la victòria a la pista de la OC Zagreb, un partit que començarà a les 8 del vespre. En el cas que el manacorí guanyi per 2-16-3, hi haurà un 6-7 de desempat. Andreu Mesquides, l'expresident del Connecta Balear Manacor.
Jo confio en els nostres jugadors. Són molt joves, la veritat és que són molt joves, però ja n'hi ha que tenen experiència i crec que tenim un equip que s'hi poden fer frent, tenen els croates. Pot sortir bé o pot sortir malament, però crec que no podrem fitar en el partit.
I la Barca Menorca jugarà a les 4 contra el Gran Canària en partit corresponent a la 7a jornada de Lliga. Les menorquines volen seguir líder de la classificació i ampliar la seva ratxa de victòries. De moment, la Barca Menorca suma 6 triomfs en 6 partits de Lliga. Bell Llorenç és el tècnic de l'equip menorquí.
que du dues victòries consecutives, que jo crec que té un gran entrenador i se nota aquesta mà. Tu vas com a líder, per tant, els equips van augmentant les ganes que tenen de guanyar per primera vegada en el primer classificat, i això sempre és una pressió afegida. Lògicament, no fa falta motivar a Gran Canària aquesta setmana per jugar contra la Barca perquè veig líder, no?
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal només va poder empatar a 2 gols contra el líder de primera, el Pozo Murcia.
El conjunt mallorquí va sumar un punt contra l'equip murcià. Son Moix, Lin i Rivillo marcaren el gol del Palma Futsal, que feien que s'arribés al temps de descans amb un 2-1 favorable. Però a la recta final del partit, un gol de Marcel va porar l'empat a 2 definitiu. Ara tota l'energia es guarda per dimarts, on el Palma Futsal encetarà la defensa del títol de Champions a Hongria amb el partit d'anada del 8 de final contra el Kiev. I també en futbol sala, la Copa del Rei, el Gasifred Atlètic no va poder donar la sorpresa contra el Jaén de la primera divisió. Els eivissans van plantar cara, però perderen per 2-3.
Parlant de tennis i de Jaume Munar.
Sí, perquè guanya protagonisme el mallorquí dins l'equip espanyol de Copa Davis per afrontar la final avui després de la baixa de Carlos Alcaraz. L'equip espanyol, en Jaume Munar al capdavant, Pablo Carreño, Pedro Martínez i Marcel Granollers, debutarà la competició demà contra la República Txeca als quarts de final. Jaume Munar afronta amb molta il·lusió aquesta cita. El sentim.
Llego muy bien, ha sido un año fantástico para mí a nivel personal, también convivencias nuevas como ha sido formar parte del equipo nacional durante las otras eliminatorias. Llego aquí con un grado más de experiencia, con muchísimas ganas, físicamente bien y tenísticamente preparado, así que todo a punto.
I en bàsquet, el Palmer i el Sant Antoni diuen adeu a la Copa d'Espanya amb les derrotes d'ahir d'ambdós conjunts balears.
El mallorquins van perdre Magariños contra l'Estudiantes per 90-77. Un mal parcial al tercer quart va ser la causa principal d'aquesta eliminació del Palmer al 8 de final. Per altre costat, el Sant Antoni no va poder contra l'Ourense després de caure 72-83.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem una pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any, gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs 2 entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Un vi denominació d'origen Vinissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Començam aquest temps dedicat a la cultura amb una convidada a una exposició a Incaina.
La ciutat de la pell, molt vinculada a la indústria de la marroquineria i molt concretament a les sabates. Petjades dibuixades és el títol de l'exposició que es podrà veure a partir de demà al Museu del Calçat i la Indústria d'Inca. La mostra s'emmarca en el Festival Internacional del Còmic de Mallorca. Joan Roig n'és el comissari.
Petjades dibuixades és una proposta que hace el Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca al Museu del Calçado de Inca, en la que se ha propuesto a 13 autores de còmic de Baleares que hagan una historieta de una página sobre un tema que les haya dejado huella por algún motivo y que tenga relación con el calzado.
Una pregunta que no deixa indiferent ningú.
Al principio la respuesta es un poco de perplejidad, porque dices, a ver, zapatos, ¿qué hago yo con zapatos? Historias que me dejen huella. Pero a la verdad, todos tienen alguna historia y el resultado es evidente que hay historias que dejan huella con todos y los resultados son muy buenos.
Finalment, tots 13 s'han animat a dibuixar les seves petjades amb propostes ben diverses. Què ha fet Tomeu Seguí?
Vaig tenir clar que volia fer aquesta reivindicació de tot del drama que estava passant i que està passant a Gaza, no? Amb el tema de Palestina i el genocidi.
En el Museu del Calçat, el dibuixant Pere Joan ens mostra peus descalços.
el tipus de sabates que mos oferien, que mos oferia l'organitzador d'aquesta exposició, jo vaig triar precisament els peus nus, perquè també és una forma de tocar en terra, no? És donar via lliure a la imaginació amb un tema que apareix irrelevant, com són els peus, que no hi pensàvem gaire, però és el que mos aferra en terra.
Si voleu conèixer les petjades dibuixades, podeu visitar l'exposició al Museu del Calçat d'Inca a partir de demà.
I de l'agenda de la setmana, avui ens fixam en divendres. Yeah, yeah, yeah.
L'escenari íntim dels Gremis vestirà de gala divendres per acollir una de les veus més dolces i potents de la música emergent balear, Marc Seguí, que escoltam de fons amb No haberte conocido. En el seu repertori fusiona pop, indie i melodies acústiques. Marc Seguí, doncs, si voleu, divendres a les 9 del vespre, es Gremi a Palma.
I a poc es va fent públic el cartell del Mallorca Live Festival de l'any que ve. Els que escoltam de fons, Viva Suècia, actuaran al recinte de Sa Porrassa de Calvià divendres 12 de juny de l'any que ve.
Viva Suècia és el segon nom que es coneix de la pròxima edició del Mallorca Live. Fins ara només sabíem que hi haurà concert d'Aitana dia 13 de juny i ara sabem que Viva Suècia serà dia 12.
Les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 19 de novembre. La presidenta del govern rebaixa l'expectació sobre unes eleccions anticipades a la comunitat creada arran d'una picabaralla ahir al Parlament. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Avui Marga Proens descarta els comicis abans de temps, afirma que no es poden convocar per oportunisme i defensa l'estabilitat política del seu executiu, que diu està aplicant el seu programa de govern.
Si no li fan por les urnes i el que denuncia és que si hi ha paràlisi hi ha d'haver urnes, perquè no se convoquen les urnes aquí on s'han de convocar, que és en el govern d'Espanya. Llavors, si hi ha paràlisi també amb la capacitat de governar o poder seguir un full de ruta del govern i que mos afecta directament a les comunitats autònomes.
De part de l'oposició, el PSOE considera que Marga Proens s'ha fet avui marxar enrere i Vox creu que pot guanyar una bona part del pastís electoral en cas d'unes eleccions avançades.
Seguim pendents de Soto del Real. A Madrid, l'expectació mediàtica és màxima davant la imminent sortida de presó de Santos Cerdán.
Després de 5 mesos empresonat, el jutge del Suprem ha acordat avui la seva llibertat provisional. Considera que ja no hi ha risc de destrucció de proves per part de l'ex número 2 del PSOE. Amb tot, Cerdán haurà de compareixer cada 15 dies en el jutjat, li han retirat el passaport i té prohibida la sortida del país.
S'acumulen les novetats judicials sobre el cas Coldo. La Fiscalia Anticorrupció demanarà 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos i la seva inhabilitació.
Li atribueix els delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. Per a Coldo García sol·licita de 9 anys i mig de presó i per al comissionista de la trama, Víctor Daldama, 7 anys.
Els titulars de la jornada passen també per l'avís del sindicat SATSE. La meitat de les infermeres i fisioterapeutes denuncia haver patit assetjament sexual a la feina.
A més, 4 de cada 10 han suportat una invasió no consentida de l'espai personal i el 30% se les ha tocat sense permís. Dades que revela una enquesta del sindicat d'infermeria molt crític amb la normalització d'aquesta violència en el treball. L'organització engega una campanya de sensibilització en el marc del 25N. Carmen Ortiz és responsable de riscos laborals del sindicat.
Ojalá esto fuera una cosa del pasado. Esto no teníamos datos y es la primera vez que realizamos esta encuesta y las cifras que han resultado en Baleares son escalofriantes. 2 de cada 3 enfermeras y fisioterapeutas encuestadas han sufrido acoso sexual o por razón de sexo en los últimos 3 años. Eso es una cifra demoledora.
I s'ha identificat a Mallorca el primer cas d'infecció per virus Usutu a Espanya.
El van detectar al Banc de Sang de les Balears el juliol de l'any passat en un donant resident a l'illa i s'ha fet públic ara en una revista científica. El virus, que sol ser asimptomàtic en l'ésser humà, afecta principalment les aus cantaires migratòries que suposadament l'haurien duit a l'illa. La troballa té rellevància científica, ja que a tota Europa n'hi ha menys de 300 casos detectats.
Les obres de connexió de la planta desalinitzadora de Ciutadella amb la xarxa municipal d'aigua està previst que comencin a principi de l'any que ve.
Són els terminis amb els quals treballa la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua. El projecte ha de permetre abastir el nucli urbà i donar una treva als aqüífers cada vegada més malmesos i amb pitjor qualitat. Al mateix temps implica incrementar l'activitat